Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Arac t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, pràcticament 10 minuts. Avui, 20 de març, és el Dia Internacional de la Felicitat. Així ho va establir l'Assemblea General de les Nacions Unides en una resolució de l'any 2012. I segons l'últim estudi en la matèria, el rànquing de països més feliços l'encapçala Finlàndia, seguit de Dinamarca, Suïssa i Noruega. Ara bé, com la pregunta que, per cert, estàvem buscant aquí, Espanya està en el lloc 36. En lloc 36. Preguntes que ens fem. Com es calcula la felicitat? Una altra pregunta que sempre formulem i de la qual avui intentarem tenir resposta. Els diners donen la felicitat? Bé, d'aquestes i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Salai Martín, avui a l'estudi de RAC1. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui amb nosaltres perquè a les 7 del vespre a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps, es presenta el llibre La invasió dels robots i altres relats d'Economia en colors, que seria el segon llibre, la segona part del programa de televisió, en aquest cas ha passat el llibre, i que presentarà, en aquest cas, el periodista Tian Riba. Repeteixo, avui a les 7 de la tarda. Professor, un dels temes, una de les qüestions que tracteu en el llibre, i que vàreu tractar també en el programa, és la fórmula, és a dir... com es materialitza, com es computa la felicitat. I un dels noms destacats és el del Daniel Kahneman, l'únic psicòleg que ha guanyat el Premi Nobel d'Economia, que hi parla de dos tipus de felicitat, de la qual em vaig ser un dels que vaig ser utilitzat com a conillet d'Índies, que és la felicitat instantània i la memòria de la felicitat. Aquesta és una de les maneres que hi ha per quantificar la felicitat.
Exactament. Abans de tot, deixa'm dir que la presentació del llibre d'avui és a porta oberta, no s'ha d'apuntar la gent, és a dir, qui vulgui anar-hi, que hi vagi, ja està,
No, sí, per això ho deia, que la gent és portes obertes.
A veure, la felicitat és un tema que és molt complicat, perquè, clar, si tu penses, en el fons, diguem, tot el que passa en el nostre cervell... són impulsos, diguem, transmissions químiques o impulsos elèctrics, no? I, per tant, totes les sensacions, ja siguin de felicitat o d'infelicitat, d'eufòria o de depressió, d'ansietat o d'èxtasi, no? Tot, en el fons, són impulsos químics, no? Hi ha testosterona, hi ha dopamina, hi ha endorfines, no? Totes les nostres sensacions, diguem, en el fons, són productes químics. I és la manera que té el nostre cos, diguem, la natura, per dir-nos que hem de fer coses que són bones per nosaltres, com menjar o reproduir-nos, i hem d'evitar coses que ens van malament, com menjar. O sigui, la sensació de gana és el cos, és un producte químic que t'envia al cervell, un neurotransmissor, que el cos et diu, escolta, menja, perquè si no menges et moriràs. La sensació de satisfacció, un cop has menjat, no? Diguem, també un producte químic. I, de fet, com a química, com quan tu entens que això són missatges que et dona el cos per fer coses que són bones i per evitar que facis coses que són dolentes, diguem, necessàriament aquestes coses són... Aquestes transmissions han de ser temporals. Mm-hmm. No pot ser permanent. Per què? Perquè el nostre cos està dissenyat per fer dues coses. Una és per menjar i sobreviure, i dos, traspassar l'ADN a les següents generacions, és a dir, reproduir-nos. Imagina't que un dels nostres ancestres, diguem, la primera vegada que practica el sexe, doncs té un orgasme que no se li acaba mai, un orgasme de 25 anys, doncs no tornarà mai més a fer sexe.
Clar.
I, per tant, no es reproduirà. El que es reprodueix és el que va fer sexe i fer sexe, i, per tant, el plaer, l'èxtasi del sexe ha de ser temporal.
Sí, I si fóssim totalment feliços no fotríem res.
Exactament.
Perquè no calaria fer res. Jo, per exemple, ja no faig res perquè ja soc totalment feliç.
Exactament. I això és exactament el punt. És a dir, clar, llavors, tota felicitat necessàriament és temporal. Una senyora que és molt rica, molt rica, molt rica, pot ser és feliç? No, no. O sigui, el nostre cos no està dissenyat per ser permanentment feliç. Dit això, els psicòlegs, clar, per cert, sí que és cert que si tu ets ric, si la felicitat és, diguem, tenir xutes de dopamina o d'endorfines, doncs clar, els rics en poden comprar més, poden fer més coses que generen aquests plaers i també poden evitar les coses que generen el contrari. Els rics poden evitar l'ansietat de no arribar diguem, a final de mes, l'ansietat de perdre la casa, de que els fills se't morin de gana, i és per això que els diners poden generar felicitat, no perquè la gent, els rics mengin diners i això els hi produeixi un gran plaer o els hi produeixi plaer acumular. Tu genera plaer, diguem, perquè pots fer les activitats i que et generen, diguem, aquests xutes de coses positives i evites les xutes de coses negatives, no? Per tant, els rics en general haurien de ser de tenir més felicitat, però és veritat això? Acaben tenint més felicitat? Doncs bé, aquesta persona que tu deies, el Daniel Kahneman, diu que aquí hem de distingir entre el que és la memòria de la felicitat, és a dir, la felicitat que tu experimentes mirant enrere i veient si estàs satisfet amb la teva pròpia vida, i la felicitat del moment, que són dues coses diferents, eh? Quan tu vas venir al programa, vam fer les preguntes que es fan normalment per avaluar diguem, la memòria, i la gent es posa una nota, tu en el teu cas vas posar un 9.
Un 9. Excel·lent memòria.
I sí. després vam preguntar, vam fer la memòria de l'instant.
Exacte.
La memòria de l'instant és...
A cada moment.
La gent té un diari, a vosaltres ho vam fer...
Amb una llibreta.
Us vam donar una llibreta, però en els Estats Units els investigadors et posen com una mena de Siri, una mena un penjoll, que tant en quant et toca i tu dius el que estàs fent, dius, estic rentant els plats i és una merda, zero. Estic parlant amb els meus fills i m'ho estic passant de conya. Nou, no? Etcètera. I llavors aquí es reconstrueix
el moment,
tot el que tu fas.
Exacte, moment a moment. Sí.
I aquí és on es veu una paradoxa, que és on es veu que les dues coses són diferents. La memòria, el que ens queda de la memòria i el que és en realitat es veu quan per exemple, parles dels fills. Quan tu preguntes als pares, i sobretot a les mares, què és el que et fa més feliç de la vida...
Que és el cas, en aquest cas, de la Núria Soler, que feia l'experiment amb mi.
Exacte, que hi diuen sempre els nens. El que més feliç em fa, els nens. Però, quan tu et truca a la màquina i et diu què estàs fent i quan feliç ets, dius, estic donant de menjar als nens i és una merda, perquè està tota la paret plena de marmelada... I no són molt feliços en aquells moments, I aleshores, diguem, clar, els psicòlegs diuen, escolta, per tant són dues coses diferents, En l'efecte contrari el podríem veure quan, per exemple, quan fas una colonoscòpia, Si tu vas i algú li preguntes en el moment que et fan la colonoscòpia, quan feliç ets, et diu, ostres, el pitjor del món. Però en canvi quan ho mires de uns dies després o unes setmanes després, no ho recordes.
Bueno, no, quan te l'acaben de fer.
Sí.
Que, quan te l'acabes de fer, has tingut com un xute... Tens un punt alt, No, sí, perquè et fan una sedació, i aleshores, quan tu tornes de la sedació, dius, no m'he assabentat de res. Després, espera, estàs acollonit pel resultat, clar. Però tens un punt de...
Que l'anestèsia t'ha donat
dius,
com una felicitat.
Dius, estava la felicitat.
Està fet expressament. Però vull dir, les coses negatives, la gent que ha tingut accidents, per exemple, no són més infeliços. O sigui, el primer moment que hi ha una caiguda en picat, però després el cervell t'educa i es transforma i no veus... diguem, quan mires enrere no ho veus tan tràgic com el moment que et passa. Això són maneres que té el cervell d'acostumar-se. Per tant, memòria de la felicitat i felicitat instantània són dues coses diferents, que es mesuren de maneres diferents, i llavors la pregunta és si alguna d'aquestes coses està relacionada amb la felicitat. I es veu que la memòria està totalment relacionada. Per cert, hi ha el debat de què és més important, ser feliç a l'instant, el carpe diem, o la memòria. I la nostra manera de fer indica que és la memòria. Fixa't, si no, què passa quan anem de viatge? quina és la cosa més important de tot el viatge? Les fotos. Eh? Si jo et dic, escolta, tu pots fer un viatge, el viatge més meravellós de la vida, però tens un problema, no pots portar la càmera. És més, quan acabi el viatge no te'n recordaràs de res, molta gent no el voldrà fer. Perquè l'essència del viatge, l'objectiu del viatge és construir una memòria que després tu podràs mirar i et podrà fer feliç. Eh? Però en aquell moment tu estàs... Tu recorda el dia que vas anar a Nova York suat, allò fent fotos de tot, ho estàs passant fatal. Ara ho recordes com una cosa fantàstica, però en aquell moment et mal als peus, barallant amb la teva parella...
Doncs a mi, en aquest cas, em passa l'inrevés. Jo faig molt poques fotos en el viatge i intento retenir molts records. I sempre que penso en els viatges, penso... i recordo coses dels viatges, però miro en poquíssimes vegades les fotografies.
Sí, l'altre dia vaig veure una foto que va circular per internet, segur que la veu veure, pel Twitter, que era... no es veia ben bé què passava, no es veia ben bé què passava, però es veia com un públic, com si estiguessin en un carrer, tot de gent que miraven alguna cosa, i estaven tots, absolutament tots, amb el mòbil, fent el mòbil, i una iaia... Una sola iaia que estava apoyada així a la vara i s'ho mirava i estava somrient, i els altres estaven tots amb una cara de mala llet mirant, fent la foto. És a dir, que tu ets la iaia, diguem. Sí que hi ha gent que gaudeix el moment, però la major part de gent, diguem, el que fa és construir, estem construint una memòria. I per tant, no estic dient que això sigui la veritat, però hi ha el debat. Com que són dues coses diferents, que hem de intentar ser feliços en aquell moment, o hem de construir una memòria per després mirar i estar satisfets amb la nostra pròpia vida, no? Quan estem allò a punt de morir-nos, mirem enrere i dius, ostres, he fet una obra d'art i ara ja em puc morir. Doncs això. Llavors, la memòria de la felicitat està, quan tu mires la memòria que té cadascú i els diners, doncs hi ha una correlació gegantina. Els més rics són més feliços. Segurament per això que dèiem abans, tenen la capacitat de comprar més xutes de dopamina i, per tant, experimenten moltes més sensacions que et queden gravades com a felicitat. Pel que fa a la felicitat instantània, recorda que quan et vam preguntar les notes que posaves a cada moment del dia, en realitat et sortia un 4.5. Tu que t'havies posat un 9. Sí, i la Núria no me'n recordo, però també una cosa similar.
Sí, també anava justeta, sí.
També, o sigui, una gran discrepància, perquè en el moment parlaves... No direm què és el que et feia... infeliç, però, diguem, alguna de les coses que passaven en aquestes...
Perquè, clar, les puntuacions les vaig anar fent aquí dins.
El dia, i pam, i no funciona la màquina del menjar, i et baralles amb no sé qui, i la tensió de que comença el programa, etc, etc. Després, quan tot ha sortit bé, no ho recordes, això, però en aquell moment t'ha creat molta tensió i molta amargura. Total, que la raó, diguem, la relació és que, diguem, per gent que cobra menys de 70.000 euros, diguem, 75.000 dòlars, quan més riquets, més feliç ets. O sigui, els diners també fan la felicitat instantània. Però, a partir de 70.000, no. Gent que cobra 75, 80, 90, 100, 200, són igual de feliços, no són menys, però tampoc són més feliços que els que cobren 70. És a dir, un cop arribes a un determinat nivell de vida, més no et fa feliç. I aleshores, quan et preguntes per què, la clau està en la mare aquella que t'he dit, que quan la truques i li dius què estàs fent i quan feliç et fa, i et diu estic amb els nens i és tot una merda. Per què et diu que és una merda? Doncs perquè en realitat no està amb els nens. Avui dia, moltes mares tenen un problema, i és que al mateix temps que estan amb els nens, estan mirant el WhatsApp, i estan mirant la tele, i estan fent el sopar, i estan i estan fent moltes coses alhora. Cadascuna d'elles, per separat, segur que li fa feliç, als nens li fa feliç, i parlar amb els amics per WhatsApp també, però quan tu fas dues coses, tres coses, sis coses a la vegada, aleshores et crea una tensió. I això és el que passa amb la gent que té feina, salaris de 75 o més, que per tenir aquest tipus de salaris, diguem, han de fer tantes coses, la seva vida es complica d'una manera innecessària, que sí que genera més diners, però no genera més felicitat. Només genera més felicitat en aquell moment. Després, quan es jubilen i miren enrere, sí, però en aquell moment, diguem, per guanyar més de 75.000 dòlars, per guanyar més de 70.000 euros, has de complicar massa la teva vida, i això et genera unes tensions, una ansietat i una infelicitat que un ha de preguntar si val la pena. Diguem, al final segur que val la pena perquè tothom vol guanyar més calés, no hi ha ningú que digui, escolta'm, no vull guanyar més quan arriba a 65, no, els de 65 volen guanyar 80 i els de 80 volen guanyar 90 i els de 100 volen guanyar 200.
Hi ha un oient, professor,
de futbol,
que molt en la línia, un oient que és el Cisco d'Andorra, que ens explica, ens envia una foto del Jim Carrey que va dir el següent, diu, espero que tothom pugui...
El Jim Carrey ara mateix tampoc està molt centrat,
Però això...
perquè avui està en notícia i no està molt...
No sabem quan ho ha dit, això.
No està molt catòlic.
No, però això és una cosa de fa temps.
Ho va dir quan estava més centrat.
Diu, espero que tothom es pugui ser ric i famós i tenir tot el que havia somiat perquè s'adonin que aquesta no és la resposta.
Tot i que la gent que té tot el que havia somiat acaba sent més feliç.
Depèn, no? Depèn del que els hi hagi costat, és el que vostè deia ara una miqueta.
No, el que deia, que quan miren enrere... Quan mirin enrere, la gent, diguem, tindran una memòria de felicitat en el moment que ho estan fent, el moment que tu estàs fent de director general de la Caixa i per guanyar molts calés has d'estar tot el dia, o sigui que no tens temps per res.
Exacte.
No sé si ets més feliç, però en el moment que et jubilis...
Si has aconseguit el que tu volies, sí.
És possible que al final
veus,
sí.
Depèn del que t'hagi costat.
És el cas del Jim Carrey, que ho ha tingut tot i mira, acabat.
Bueno,
que
és com
que
molts,
no hi toca, no hi toca massa bé. Repeteixo, avui és el Dia Internacional de la Felicitat i d'això en parla aquest llibre que avui presenta el Xavier Salé i Martín a la Biblioteca Jaume Fuster. Ja ho va dir en una entrevista que li van fer a TV3 al Reixac, que no cal a vegades complicar-se tant la vida. Una vida més simple, amb el que es té, ja, amb això ja pots anar tirant.
El que penso moltes vegades que com més llegeixes o com més penses, més difícil és ser feliç, m'entens? Perquè li dones voltes a les coses, i a vegades jo foto en conya i dic que per anar bé en aquesta vida sé que soc una mica tonto, vull dir, lo just, però perquè dius, escolta, així no analitzes tant les coses, i escolta, això, per què? Perquè sí. I què va passar? Si tu totes les coses analitzes el per què de les coses, al final et tornes boig. Llavors jo a vegades foto una mica el tonto i penso, escolta, doncs, vale, ja em va bé.
Però el fas, el tonto, en tens un pèl.
No, tampoc és que sigui allò, m'agradaria més ser més llesta, vull dir, però, vull dir que ja analitzo les coses, ja les analitzo.
Quina filosofia de vida?
Sí, això és filosofia, això és un debat, això és una cosa que és diferent, és un tema diferent.
Quin debat és aquest?
Que els economistes també el tenim, aquest debat. Un debat és això, els diners fan la felicitat, sí. Però un altre que és diferent, que és el que planteja el Charlie, que és el capital humà fa la felicitat. I hi ha gent que diu que no, precisament per lo que diu ell, no? Perquè si tu saps de coses, doncs et preocupes, jo què sé, pel gel del no sé on, la ballena que no sé quantos, i estàs tot el dia patint, que si vius a casa, diguem, de casa al bar i del bar a casa, doncs no pateixes. Però també hi ha la gent que diu el contrari, que hi ha molts plaers de la vida que requereixen un mínim de nivell. Per exemple, jo sempre discuteixo amb la meva germana, canta òpera i li encanta l'òpera, i jo sempre li dic que jo no tinc prou nivell educatiu per entendre-ho. Jo vaig a l'òpera i veig quatre gordos xisclant, ella veu la Blancaneus...
Sí, mateix que jo.
Veu la Blancaneus i ho veu una cosa fantàstica, i jo crec que això és poca educació meva. És a dir, que per entendre l'òpera has de tenir un cert nivell educatiu... Que jo no tinc, i per tant hi ha la visió contrària, la diu que no, que quan més educat ets, més plaers, no? Per exemple, si no tens un cert nivell d'educació, no pots entendre el plaer de jugar a escacs.
M'encantaria jugar a escacs, però no.
A més, si ets intel·ligent, et preocupes per coses complexes. Si ets tonto, per tonteries. O sigui que també et preocupes.
També et preocupes.
Sí. Sí. Que tampoc no guanyes gaire.
Bueno, tot això en el llibre parles d'un altre, en aquest cas, psicòleg, en aquest cas israelià, que es diu Tal Ben-Sahar, que de la Universitat de Harvard i que a dia d'avui imparteix la classe més popular de la universitat, parlant precisament de la felicitat. I en aquest cas, dones en el llibre una sèrie d'exercicis per aconseguir-la. Sí. Ara ja seria llarg d'explicar, sí, però ja tot dones tot un seguit de claus que tu pots muntar, que pots fer a casa i aleshores tens, marca el paràmetre de la felicitat.
El que és interessant és que als Estats Units hi ha una cosa curiosa, que és la classe, cada any es fa pública, la classe que té més estudiants a Harvard. Com un senyal de cap on va el món, perquè figura que els estudiants de Harvard són molt intel·ligents i sofisticats, i llavors, clar, si tots es dediquen a estudiar economia, vol dir que ja l'economia està... I durant molts anys, la classe més popular de Harvard, la número 1, que sortia cada any al diari, era la d'introducció a l'economia, que donava un professor que es diu Gregory Mankiw. Però fa 4 o 5 anys, curiosament, va canviar i els estudiants de Harvard van començar a preocupar-se no per l'economia, sinó per la felicitat. I des de fa uns anys, el professor Ben Sahar és el més popular.
El que té més audiència. I el que es dedica
és, ensenyar els estudiants a ser feliços. Perquè, en el fons, l'economia és una manera... com deia abans, no? de guanyar, aconseguir diners per poder tenir els xupitos de dopamina que són al final el que et fa feliç, perquè necessitem tenir aquestes experiències positives que costen calés i necessitem evitar les negatives que també costa calés, tenir la pau d'esperit de no perdre la casa, no? Tot això, l'economia és un mecanisme només per aconseguir la felicitat, però l'objectiu últim de qualsevol persona dins de l'economia ha de ser feliç, no? Doncs ara el que ja fan els estudiants és anar directament a la felicitat. Com ho aconseguim? I aquesta és una classe de consells pràctics sobre què has de fer, no? Per exemple, a l'arribar a casa has de cada dia fer una llista de 3 o 5 coses.
Escriure cada nit, no?
Cada nit 3 coses per les quals estàs agraït aquell dia. Què t'ha passat que tu estàs... que t'ha fet dir, ostres, avui ha sigut un dia que ha valgut la pena per això, per aquestes 3 coses, no? També una cosa que dèiem abans, no?, de mirar enrere. Pensa que si tu ara tinguessis 100 anys i estiguessis a punt de morir i et donessis un consell a tu mateix, avui dia què et diries? Què et diries?
M'ho preguntes a mi?
No, sí, en general.
O sigui, què em diria? Per començar, estudia més.
Estudia més.
No vas estudiar prou.
No, avui, no que t'haguessis dit en el passat. Avui, que coses que tu puguis canviar, no? Per exemple, diries a tu mateix, escolta, sobretot, quan estiguis al semàfor aquí a la Diagonal, que no t'avanci el tio de la dreta, i si t'avança el pites i li comences a xisclar i li dius, cabrón, no m'avancis, eh? Perquè això és el que fem. Si tu tinguessis 110 anys i miressis enrere, diries, t'has vist els gilipolles que ets? T'has vist com condueixes? T'has vist la infelicitat que et genera tota aquesta histèria perquè un tio t'ha avançat, hosti, una cosa, o perquè no ha avançat, no ha sortit del semàfor, ha tardat 3 segons i tu ja l'estaves pitant, no? Tu diries a tu mateix això? Doncs aquest tipus de coses són el que parla aquest senyor Ben Sahar.
Doncs tot això ho trobareu, aquestes i moltes altres coses, en aquest llibre que, repeteixo, es presenta avui a la Biblioteca Jaume Fuster a la plaça Lesseps. Biblioteca, per cert, magnífica. La invasió dels robots i altres relats d'economia en colors. A tot això, i ara vaig amb una pregunta que li formularé al professor, que ja sé la resposta, que fa molts anys que ens coneixem, però jo perquè ja me la sé, però dic, bueno, li he de
traslladar. Ja me l'has preguntat moltes vegades, segurament, no?
Sí, no, segur, ja és que ja em conec la resposta, però jo li faré. Hi ha qui alerta que abans del 2020 hi podria haver una nova recessió. Així ho assenyala en el seu últim informe la firma que assessora els grans patrimonis d'Espanya, Estats Units i Gran Bretanya, MDF Family Partners. Planteja 3 escenaris. Que la recessió serà aquest mateix any si els bancs centrals apugen els tipus d'interès massa ràpid. Segona qüestió, segon apartat. Que sigui el 2019 per culpa dels mateixos errors que el passat, la gent i les empreses es tornen a endeutar moltíssim i torna a augmentar la morositat. I tercer escenari, recessió el 2020 que esclataria per un augment de la inflació. La demanda creix més que l'oferta i les polítiques són expansives. I ara, vol que li digui el que crec que em dirà?
Vale. O...
vostè em dirà, hi ha uns gurus que sempre fan uns pronòstics i que al final, doncs, alguns ho encerten, bueno, algun ho encerta i la majoria no ho encerten. I, per tant, aquests són els pronòstics que fan aquest tipus de gurus.
Sí, exactament. Però deixa'm-ho dir d'una altra manera més...
No, és que
més gràfica. Una vegada...
No, vull dir que vostè ho explica millor, però... Sí, recordo algun cop que li he preguntat sobre previsions que fan aquest tipus de gent i vostè sempre me les ha, diguéssim, fins i tot les del Fons Monetari Internacional.
Exactament. Sí, tu mira, ara, hi ha dos tipus de prediccions. Un, la que diu que anirem tirant igual que ara. I llavors, els que diuen que la cosa canvia. Quan anem bé, diuen ve una crisi. Quan la gent prediu que anirem igual que ara, doncs normalment ho encerta. I això en el programa de tele ho hem visualitzat conduint un cotxe amb el
circuit de Catalunya,
amb
ho recordo.
Amb el vidre tapat.
Sí.
És a dir, mentre la carretera és recta, és molt fàcil endevinar i conduir recta. Quin és el problema?
Quan ve
la corba. És a dir, quan tu estàs anant bé i de sobte ve la crisi, te'n vas a la cuneta.
Conduir el Tian, no?
Conduir el Tian, sí. Ell no veia on estàvem i vam anar
recte. El va fotre per la grava al Tian, no al Sala. Ell, vaig veure que s'hi posi ell.
Sí. Però això es visualitza amb el Fons Monetari Internacional. El Fons Monetari Internacional és una cosa que cada any fan prediccions. És una cosa que jo no acabo d'entendre per què ho fan, però es dediquen a fer prediccions. Tenen un equip de centenars de persones. Contracten els PhDs, els doctors de les millors universitats, i els tenen allà fent càlculs i programes economètrics complicadíssims per fer prediccions. I aleshores el diari, la revista Economist, va mirar, aviam, com ho feien. I ha mirat totes, diguem, el Fons Monetari fa prediccions per 189 països cada any. Des de l'any 1999 fins, em sembla que l'estudi era el 2015, és a dir, 15 anys de prediccions. Cada any fan dues prediccions a l'any, una a l'octubre i una al març, sobre com anirà tots els països del món. En aquesta temporada de 15 anys hi ha hagut, en tots aquests països, 220 ocasions de països que anaven bé un any i el següent any crisi, és a dir, corbes. 220. Quin percentatge diries que va encertar el Fons Monetari Internacional?
80%. 70.
No m'ha encertat ni una. Zero.
Però ni una.
Zero. Però és que ni per casualitat ho ensapeguen. I ara tu em vens, que uns senyors, que no sé com es diu, haig de mirar perquè no...
Sí, home, no
ja MDF Family Partners,
sí, sí.
Vale? Sí que ho encertaran. Mira el truco del mandruco, aquesta gent. Fixa't el que has dit tu. Han predit
tres escenaris.
Ve una crisi. Ve una crisi. Diuen, la crisi començarà o bé el 2018, o bé el 2019,
sí, o 20.
O bé el 2020. Per tant, ja tenen 3 anys de marge. Primera. Però segona, si tu vas i mires, què van dir l'any passat? L'any passat van dir, ve una crisi. Serà o bé el 2017, o bé 2018, o bé 2019. És a dir, que quan vingui la crisi, ells anem dient això cada any, quan vingui la crisi, aniran als seus clients i diran nosotros lo dijimos hace 2 años. Perquè si vingui quan vingui una crisi, tots saben que vindrà una crisi. No sabem quan, perquè les crisis sempre existiran. I vindrà el 2027. I llavors, clar, la gent mirarà l'informe de l'any 24 i diran, mira, el del 25, i dirà, mira, 25, hi haurà una crisi el 25, 26 o 27. I per tant, ells l'any 27 diran, nosotros lo dijimos en el 25. I aniran els seus clients i diran, mira, con 2 anys de antelació. Collons, creus que m'estàs enganyant? O sigui, confessa, no tens ni idea. No tens ni idea, estàs conduint. I no és cap problema d'aquesta empresa, És impossible saber el futur. Ja, deixem d'enganyar la gent fent veure que els economistes som uns druides que som capaços d'augurar el futur. No, no sabem augurar el futur. Nosaltres som com els metges de l'economia. És més, no només no sabem, sinó que a mi m'emprenya molt la gent que ho fa. Igual que jo suposo que un metge, quan veu algú que mira algú la persona així i diu, ah, tindràs la grip el 27 d'octubre. Vostè és metge, no? Vostè és un farsant. Tindràs un tumor als 64 anys. Si un metge et diu això, surt corrents, perquè això no és un metge, això és un farsant. Doncs els economistes que fan això són uns farsants. No sabem. I per què no sabem? Perquè, diguem, per entendre el futur, diguem, l'única manera que podem fer és utilitzar les dades del passat. És a dir, hem de conduir mirant el retrovisor. Per què? Doncs perquè les dades del futur, per definició, no existeixen.
Potser ells ho fan amb les dades del passat, doncs fan uns càlculs de futur.
Sí, clar. Jo també, quan condueixo, miro el retrovisor, miro la carretera per darrere...
Sí, han fet aquí unes
càlculs.
Han fet uns càlculs però, i diuen, pues això anirà per aquí.
Però no pot ser. O sigui, no pots endivinar la carretera mirant cap enrere. I tots els models economètrics, tots, utilitzen el passat, mirant el retrovisor, per fer prediccions de futur. I faran servir models complicadíssims, economètricament sofisticats, tècniques que t'ensenyen a la universitat, però la realitat és que estàs conduint un cotxe amb el mirall, amb el vidre
tapat.
I no hi ha més. I no hi ha capacitat. Llavors, clar, és veritat que hi ha gent que ho encerta. Aquests ho encertaran segur. No sabem quin any.
Amb les tres possibilitats, els tres escenaris... Sí,
clar, d'aquí 20 anys segur que ho haurà encertat. Però clar, llavors algú haurà d'anar enrere i aquí això és... Els periodistes haurien de fer això. A veure, vostè quan s'ha pagat? A veure, què va dir vostè de veritat? Vostè va dir... La crisi serà el 2020 o va dir serà 17, 18, 19, 20, 21, exactament vostè va dir que la crisi seria per això i per això i per això i ha sigut per això i per això i per això o no va dir això? Perquè clar, després queda una nebulosa, no, és que aquest va predir la crisi del 2010. No. L'any 2009 va haver crisi. Si tu mires, no, aquest senyor va ser el que va predir la gran catàstrofe mundial el 2010. Tu mires el PIB, va caure el 2008, va caure el 2009. El 2010 va pujar i després va baixar.
M'ha agradat el...
Vostè no va predir la crisi. Bé, no, la crisi va venir dos anys abans que vostè ho digués i precisament l'any que vostè diu no va... O sigui, mirem exactament aquesta gent que estem mirant, estem lluant perquè saben fer prediccions, mirem el que van predir, de veritat. O sigui, ho digui en sèrio.
Amb l'informe que m'ha dit del Fons Monetari Internacional ja és demolidor, no?
I l'informe de l'ASADA. L'informe de l'ASADA, la famosa Diana d'ASADA, que podeu anar tots a internet i buscar Diana ASADA. ASADA és una escola de negocis d'aquí a Barcelona, que cada any miren les prediccions de totes les institucions espanyoles sobre el futur de l'economia espanyola aquell any. El que es veu és que, doncs, quan la cosa va bé, més o menys totes ho ensapeguen, hi ha institucions privades, bancs, caixes, etc. Hi ha institucions públiques, el govern, també internacionals, Banc Mundial, Fons Monetari, i mires la realitat i l'economia, cada any més o menys van bé. Però quan hi ha una crisi, totes les institucions es passen de frenada, com si anessin en cotxe. Quan ve una crisi, l'economia cau menys 3,6% i totes han predit més 3, igual que l'any passat. Entens? I la Diana explota. La Diana es diu perquè és, diguem, el qui fa Diana és el que ho ha encertat, tiren darts i va parar la Diana. Doncs escolta, ningú encerta. I molts s'equivoquen, diguem, de 3 i 4%. 3 i 4%, fixa't el que és, O sigui, el creixement econòmic és del 2%. Quan tu predius, t'equivoques del 3%, vol dir que el creixement és de 2.
Surs de la Diana.
I és del 5. O sigui, quan tu predius 2 i és del 5...
No toques ni al marc.
És com xutar un penalti i que surti per la línia de córner, O sigui, és errors brutals. Doncs això són les grans institucions que fan prediccions en moments de crisi, en moments que l'economia canvia de direcció. Això no ho prediu ningú, Només els que tenen sort. Els que tenen sort, òbviament, aniran als seus clients i diran, ves, ja te lo dije, i guanyaran calés. Els altres que també per sort ho hagin ensapegat, doncs sortiran a la ràdio durant 3 anys seguits, perquè és el gurú que ho va predir, però que tothom vagi amb compte. O sigui, aquesta gent guanya calés. Aquesta gent aquesta informació te la ven. I després et diu, quan vegis, escolta'm, que jo avui ens ha pagat, et vendran el producte, diran, escolta'm, vine, porta els estalvis cap aquí, que nosaltres sabem molt, som els únics que vam predir. Però has de ser una mica llest, i diran, no ho van predir. Diguem, t'estan fent servir el truco del mandruco d'anar predint la crisi cada any fins que l'encerten.
La Montse Llucès has de mirar la Diana.
Les Dianes des del 2009 fins la del 2017.
Desviades.
Estan desviades, sí.
Sí, bastant, sí. No?
Bastant.
Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'estudi de RAC1. Xavier Sala i Martín, el dia de la felicitat, que n'hem parlat en aquest cas a través del seu llibre, La invasió dels robots i altres relats d'economia en colors, que, repeteixo, es presenta avui a les 7 a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça de Ceps. Que vagi molt bé la presentació amb el Tian Riba. Records al Tian.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, seran 2 minuts 45 segons i tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Àrac. Àrac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a arac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.